Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Entre els anys finals del segle XIX i tota la primera meitat del segle XX, un període de transformacions polítiques i socials ben profundes, el Vaticà va haver de reformular sovint les seves posicions. Des del papa Lleó XIII, empès pel context de la revolució industrial i l'auge del moviment obrer, fins a Pius XII, que va viure com a pontífex la Segona Guerra Mundial, l'Església va viure moments convulsos i decisius. El papat contemporani havia perdut pes polític arran de la desaparició dels estats pontificis el 1870, però mantenia una influència moral que calia reforçar atenent els diversos conflictes de cada moment. La Santa Seu va assistir a l'evolució d'una societat de l'antic règim cap a una altra de capitalista, en què els servents passaven a ser treballadors assalariats, igualment explotats i sovint molt empobrits. Davant d'aquesta realitat, Lleó XIII va definir per primera vegada una doctrina social de l'Església. En general, aquest pontífex li va tocar refer les relacions amb amplis sectors de la societat occidental. El seu successor, Pius X, va centrar-se més en l'organització interna de l'Església i es va enfrontar als anomenats modernistes teològics, que proposaven aplicar un mètode més científic a l'estudi de la Bíblia i els dogmes religiosos. I tot això en un moment en què alguns governs, com el de la Tercera República Francesa, tiraven endavant lleis en favor del laïcisme i la separació entre l'Església i l'Estat. Mentre que Benet XV va haver de lidiar amb els efectes diplomàtics de la Primera Guerra Mundial, Pius XI, en temps de pau i recuperació, va aconseguir entendre's amb el govern feixista italià per un estatus definitiu del Vaticà dins de la capital romana que li garantís la sobirania. Aquest pontífex també va viure amb preocupació l'etapa republicana i l'estat de la Guerra Civil a Espanya cap al final de la seva vida. Tal com li passaria poc després a Pius XII durant la Segona Guerra Mundial, aquests papes els va tocar preservar una aparent neutralitat, no sempre possible de mantenir en un món que s'esquinçava entre dos bàndols. I com és habitual ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de papes. I papes contemporanis, diguéssim.
I és bo que ho fem. És bo que ho fem per una raó, perquè com que estem en una societat amb la qual ha avançat el laïcisme indiscutiblement, no es té en compte la molta importància que té per centenars de milers de persones aquests fenòmens que es van produir al segle XIX.
Centenars de milions.
Sí, jo...
De milions,
jo anava a dir a nivell de l'Estat espanyol i Catalunya. No, però tens raó, de milions. A nivell universal, però a nivell de Catalunya i de l'Estat espanyol, centenars de milers de persones, que em va conjunt segur que hi ha algun millor, que a conseqüència d'aquests fets han rebut una educació, unes ordres religioses que van venir per aquestes situacions que es produïen a Europa, i a més per una cosa que és molt important. Quan hi havia les primeres persones que van començar a estudiar història de l'Església que no eren religiosos, jo recordo professors tan eminents i companys, malgrat la diferència d'edat, vam coincidir amb el departament, com en Josep Fontana, deien, s'ha d'estudiar la història de l'Església, no és que ell fos regents missaire.
No.
Però el problema que tenien és que després aquestes persones que ho feien, en el cas de Jordi Figuerola i altres persones que ara oblido, però n'hi ha més, quan ho feien, llavors no tenien massa ressort social i tenien dificultats de publicar-ho. Ara no, ara és al revés. La gent se n'adona que, com el nostre convidat d'avui, que ara el presentaràs i d'això, que aquest estudi és molt important, perquè això significa que, cop i volta, diguem que tots aquests sentiments que afectaven centenars de milers de persones a l'estat espanyol i a Catalunya, i centenars de milions a nivell universal, és important estudiar-ho, perquè l'Església continua, malgrat tot, sent una institució de primer ordre a escala universal. Amb tots els canvis que hi ha hagut, s'ha d'estudiar. És massa seriós per deixar-ho només que ho estudiïn els que formen part de l'Església. També gent, en fi, amb criteris personals de fer a banda, que no siguin religiosos, com la història militar no solament han d'estudiar els militars, com la història de l'enginyeria no solament els enginyers, no? Doncs és important. La història de l'Església, la història dels papes, la història vaticana, és molt important d'estudiar i de conèixer.
I qui ens ajudarà a entendre-ho això és el doctor Diego Sola, que vam tenir la sort de tenir-lo aquí fa uns mesos, és doctor en Història Moderna en Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, on és professor lector i director del Màster en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental dels segles XV al XIX, i és autor d'un llibre interessantíssim, no gaire llarg, ho dic perquè a vegades nosaltres recomanem llibres de gent s'espanta i ui, els de l'avantguàrdia sempre amb aquelles totxanes de llibres, no sé quantes pàgines tenen, deu tenir 250-300, diguéssim, és un llibre normal,
format petit, format gaire un xaca,
te'l llences al cap i no et mata, diguéssim, aquest és el tema anomenat Història dels Papes, molt interessant i que val molt la pena llegir, i que òbviament avui en parlarem d'un aspecte que el llibre tracta. Doctor Sola, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí a l'avantguàrdia.
Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
L'Església, a partir de la desaparició dels estats pontificis, a 1870, quan l'unificació italiana, recordem que a Itàlia hi havia un munt d'estats i durant bona part del segle XIX s'estan barallant entre ells i no està clar com ha de fer-se, si s'ha de fer aquesta unificació, com s'ha de fer, etc. A 1870 es concreta, amb la caiguda dels estats pontificis, suposo que queda en una posició molt estranya, perquè és la primera vegada a la història, pràcticament, que deixa de tenir poder terrenal, i exèrcits i diplomàcia, diguéssim, basada també en la força, a la seva història. Es devia quedar molt descol·locada l'Església, no, això?
És un canvi de paradigma radical. És la primera vegada des dels temps de Constantí el Gran, quan hi ha aquesta associació entre l'Església i l'Estat, que l'Església es veu desvalguda del poder terrenal, com deies, del poder secular, i per tant hi ha una desorientació brutal, que és el gran patiment que va tenir el papa Pius IX, i és la desaparició de l'antic règim en clau eclesial.
1.200-1.300 anys.
1.300 anys, efectivament, i des de la creació dels estats pontificis, no, al segle VIII, per tant això implica que ha de redefinir totalment la seva missió en un món que s'està accelerant, i a més en un segle XIX tan tensionat, tan convuls, no? Tan afectat, doncs, per liberalisme, l'obrerisme, el nacionalisme, que és el procés que porta a la dissolució dels estats pontificis, i per tant, doncs, és una Església que haurà de redefinir-se per començar a ser el que és l'Església dels temps contemporanis, que arriben fins al dia d'avui i fins al pontificat de Francesc.
Clar, Pius IX és un papa interessantíssim, que no parlem gaire avui no el tocarem gaire, però que queda absolutament desbordat pels esdeveniments.
Totalment.
I més que, esclar, que tot el que li passa a l'Església durant el seu pontificat és excessiu. Ell és un papa que acaba sent molt reaccionari, i és substituït per un papa que és Lleó XIII, que en canvi ha passat a la història com un papa, com a mínim, amb aspecte més progressista. Per què l'Església dona aquest canvi? Perquè després d'un pontificat tot el segle XIX, els papes són molt reaccionaris, a partir de Lleó XIII canvia una mica. Però per què els cardenals, que no són precisament allò paradigmes de seguidors de Marx, fan un gir, no evidentment marxista, però amb Lleó XIII, que és una persona d'un altre tarannà?
No, i fas bé de dir-ho en aquest tarannà, Enric, del Col·legi Cardenalici, perquè ens hem d'imaginar els cardenals del segle XIX amb un tarannà que el seu conservadorisme fins i tot no tindria res a veure amb el conservadorisme de la branca més reaccionària del Col·legi Cardenalici d'avui dia. Perquè és un Col·legi Cardenalici que té una mentalitat encara feudal, no?, en aquest sentit, però Lleó XIII és una figura que té una capacitat d'adaptar-se, i això és molt de l'Església també. Jo sempre explico que una de les claus de la supervivència durant 2.000 anys de la l'Església Catòlica, és el seu alt grau d'adaptació. Aleshores, a un papa que potser no va saber respondre al repte de la modernitat, n'arriba un que potser des d'un punt de vista teològic no és gaire diferent de Pius IX, però des d'un punt de vista de sensibilitat social sí que és més obert, sí que és més considerador. Jo sempre explico, per exemple, els retrats, no? Pius IX va ser el primer papa que va ser fotografiat, va ser retratat, i són uns retrats que intenten imitar els retrats pictòrics d'abans, i per tant és un papa que fa com por, si el veus. I el 13, a les seves fotografies, els seus retrats oficials, tenen un posat d'un somriure, com si fos un gran pare, un gran avi entranyable, i això ho diu molt, d'una figura que el que fa és adaptar-se a una societat que està en una situació de perill, per exemple, tot el tema de la conflictivitat laboral, la situació de pobresa,
de la situació extrema,
exacte, i per tant, ell és el fundador de la doctrina social de l'Església, no?
Clar, recordem que és el moment de la segona revolució industrial en general, sí. Evidentment hi ha països que ja l'han fet i altres que ho estan per fer en aquell moment, però per fer-nos una idea, i que per tant està havent-hi una allau, literalment gairebé, de gent que deixa de viure al camp per passar a les ciutats on hi ha unes indústries amb unes condicions terrorífiques de vida, i que això està trencant tots els lligams familiars, fins i tot amb els capellans de poble que existien, allò s'ha trencat i existeix una massa de gent, l'obrer, que és una cosa nova en aquell moment, que no té un lligam directe amb l'Església, cosa que fins aleshores era una cosa habitual amb el pagès, que la tenia directament amb la parròquia, no? Això, clar, per l'Església devia ser un cop de dir, és que la gent ens deixarà d'escoltar simplement perquè encara desarrelats.
Sí, exacte, i a més la supressió de l'antic règim trenca el marc ideològic en el que actuava l'Església, no? Aquella visió de Sant Agustí, dels laboratores, dels oratores, dels velatores, que justificava el paper del pobre, del vassall, en aquest marc feudal, ha desaparegut, i l'Església ha d'explicar als seus fidels obrers que van a missa cada diumenge, o alguns fins i tot cada dia, per què aquella situació d'extrema pobresa, perquè han passat de ser serfs del senyor a ser operaris,
teòricament lliures,
però en una situació, en alguns casos, fins i tot pitjor, efectivament. I com s'explica en clau teològica això? Doncs d'aquí el naixement d'aquesta doctrina, que el que intenta és buscar un principi de justícia social, en clau cristiana, No. Evidentment, s'impugnarà tot el que és el marxisme, el manifest de Marx i d'Engels, però intentarà una tercera via entre el liberalisme i entre, en aquest cas, el marxisme. Que li sortirà una mica d'aquella manera.
Socialisme, sí, una cosa així. Sí.
Exacte.
Sí,
sí. Són moments, amb aquells als finals del 19, realment estranys. A tot arreu d'Europa, per exemple, estan creixent les caixes de protecció social que organitzen normalment sectors lligats a l'Església i sectors burgesos que pensen, si no donem alguna cosa a aquests obrers, avui guanyarem una mica més, però demà acabaran tallant-nos el cos. Cosa que a Rússia passarà uns anys després, no la idea. Però que, vull dir que és un moment que realment, fins i tot les classes dominants, i l'Església en aquest sentit, com a conservadora, estan molt preocupats de què els passa.
I això fa que el 13, per exemple, permeti la formació d'una mena, si se'n pot dir així, de sindicalisme catòlic. Són els moviments d'acció catòlica, que neixen sota el seu pontificat, per tant, una mena d'organització obrera, de barris, de veïnats, per defensar col·lectivament els propis drets, bé, els seus propis interessos. I es fan denúncies també des del propi la Santa Seu de el patró que té una avarícia, no?, que vol guanyar massa diners a canvi de les condicions de vida i de salari dels treballadors. Per tant, l'Església en realitat està qüestionant, està impugnant aquest capitalisme o aquest liberalisme econòmic.
Com ho veuen els sectors de l'Església, aquesta nova via o almenys via reformista de Lleó XIII? Lleó XIII va ser un papa popular dins de l'Església, fora.
Efectivament. Es creen en realitat dues sensibilitats. Podríem parlar d'un conservadurisme que no es vol enfrontar gaire a aquesta mena d'oligarques econòmics, i es crea una facció també de tipus aperturista o reformista, que a la llarga també serà una facció propera a una nova manera també d'entendre la religió. Una manera, diguem, de més racional, una manera més científica. Després parlarem de tota la qüestió del modernisme teològic, que serà un tema, una controvèrsia teològica terrible per l'Església, i per tant en clau contemporània és la fundació de les dues branques ideològiques que encara avui dia anomenem, quan llegim a la premsa notícies del Vaticà, no?, el sector conservador i el sector progressista, que a mi no m'agrada gaire el concepte, perquè tampoc és que sigui molt progressista, però bueno, aquestes dues
més
ànimes...
Més liberal, diguem.
Més liberal.
Que conservador. Més obert. Ja,
més obert.
Ja.
Sí.
Tot i així, Lleó XIII va aconseguir aguantar bé l'església en aquell moment, o sigui, les seves reformes i sobretot el seu tarannà va poder fer el salt de Pius IX amb ell, positivament.
Lleó XIII és un papa que cohesiona, perquè a més és una època també que en ple auge dels nacionalismes a Europa, ell s'apropa molt a les esglésies locals, a les esglésies nacionals. El cas clar és Catalunya, no? Sota el seu pontificat, ell mateix aprova el patronatge de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya, que és un signe, no?, cap a una Catalunya que està vivint, doncs, els primers passos que després portaran al catalanisme, no? Fins i tot amb uns canvis en la jerarquia eclesial. És el papa que promou el nomenament de Tordes i Bages com a bisbe de Vic, i per tant obrint una línia d'un episcopat català de tarannà catalanista, que això és un canvi, perquè veníem d'una època d'uns bisbes d'una visió molt castellanocèntrica, no? I això és una operació que s'està orquestant també des de Roma d'aproximar-se a la nova realitat nacional que té Europa.
Ara que has comentat això, no creus que també va ser diguem, una època en la qual l'Església, ara estic repetint una mica el que deia l'Albareda, el monjo Montserrat, el pare Massot, o l'Ilai Reguer, quan diuen de què potencien tant la figura de la dona.
Sí.
És a dir, amb la Verge Maria i altres verges que ara no em venen al cas, a nivell europeu, sí, o a nivell mundial, és a dir, defensar la dona, perquè la dona queda molt indefensa amb aquesta societat industrial de barris, sí, amb molta promiscuitat, sí, 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 i abusos en fi, diferents, no?
Exacte, perquè com que la revolució industrial també ha suposat un nou paper de la dona en el mercat del treball, per dir-ho així, això es veu molt a nivell d'homilies, no? És molt habitual, per exemple, veure locucions del papa Lleó XIII que esmenta la figura de la dona en clau molt de tradició catòlica, de la mare, de la que té la cura, però aquesta és una visió que no ens apareixia en les locucions anteriors. Si es parlava de la dona, es cridava la dona a allunyar-se del pecat, de les malvestats...
Sempre com menor, no? Sempre com menor d'edat, i més l'home. Així canvia una mica.
Però sempre és l'època d'una nova santedat, o sigui, és quan es programa, no recordo exactament els anys, però Santa Gemma Galgani, o Bernadette Subirú posteriorment, etc. Són tipus de dones, sí, que no són les santes màrtirs que parlaven en el seu moment mitjavals, medievals o de l'edat moderna, sinó és una dona moderna que fa un testimoni
autònom,
religiós, i que...
Sense l'home.
Sí, sense l'home.
Cosa que és un tipus de santedat totalment diferent. No té res a veure amb el que proclamaven sants abans.
S'ha produït aquest canvi de paradigma també en aquest model de santedat i de la pròpia devoció, en aquest cas, femenina. De fet, en un moment de canvi en les mentalitats ideològiques, per exemple, hi ha un gran ingrés dels homes en sindicats de moviments anarquistes o de moviments socialistes, es confia des de l'Església en la dona per no allunyar-se d'aquesta via segura, no? De la via del credo, de la via del dogma. Per tant, la dona ocupa un paper renovat.
En temps de Lleó XIII, la doctrina social de l'Església va quedar definida a l'encíclica Rerum Novarum, sobre les coses noves, publicada el divendres 15 de maig de 1891. El creixement del moviment obrer de finals de segle i el context de la revolució industrial, amb tota la conflictivitat laboral associada, va portar el pontífex a pronunciar-se sobre les condicions de vida de les classes treballadores. Si bé defensava el dret dels obrers a agrupar-se en unions o sindicats, donava un suport explícit a la propietat privada.
El sou no ha de ser de cap manera insuficient per alimentar un obrer frugal. Per tant, si l'obrer, obligat per la necessitat o assetjat per la por d'un mal major, accepta, encara que sense voler-la, una condició més dura perquè la imposen el patró o l'empresari, és veritablement víctima d'una violència contra la qual reclama la justícia. Si l'obrer percep un salari suficientment ampli per sustentar-se a si mateix, la dona i els fills, en el cas que sigui prudent, s'inclinarà fàcilment a l'estalvi i farà el que sembla aconsellar la mateixa naturalesa. Reduir despeses amb objecte alguna cosa amb què anar constituint un petit patrimoni. Perquè ja vam veure que la qüestió que tractem no pot tenir una solució eficaç si no és donant per descomptat i acceptat que el dret a la propietat privada s'ha de considerar inviolable. Per això, les lleis han d'afavorir aquest dret i proveir, en la mesura del possible, perquè la major part de la classe obrera tingui alguna cosa en propietat. Amb això s'obtindrien avantatges notables i, en primer lloc, i sense cap dubte, una distribució més equitativa de les riqueses. La violència de les revolucions civils ha dividit les nacions en dues classes de ciutadans, obrint un abisme immens entre l'una i l'altra. Per un costat, la classe poderosa, per rica, que monopolitza la producció i el comerç, aprofitant en la seva pròpia comoditat i benefici tota la potència productiva de les riqueses i que gaudeix de no poca influència en l'administració de l'Estat. Per l'altre costat, la multitud desemparada i dèbil, amb l'ànima lacerada i disposada en tot moment a l'enrenou. Però, si s'arribés prudentment a desvetllar l'interès de les masses amb l'esperança d'adquirir quelcom vinculat amb la terra, de mica en mica s'aniria aproximant una classe a l'altra en anar segant-se l'abisme existent entre les extremades riqueses i l'extremada indigència. Hi hauria, a més, una més gran abundància de productes de la terra. Els homes, sabent que treballen allò que és seu, hi posen més cura i entusiasme. De tot plegat s'originarà un altre tercer profit, consistent en què els homes sentiran fàcilment tirada per la terra on han nascut i vist la primera llum, i no canviaran la pàtria per una terra estranya si la pàtria els dona la possibilitat de viure folgadament. No obstant, aquests avantatges no podran obtenir-se si no és amb la condició que la propietat privada no es vegi absorbida per la duresa dels tributs i els impostos. El dret de posseir béns en privat no ha estat donat per llei, sinó per la natura, i, per tant, l'autoritat pública no pot abolir-lo, sinó únicament moderar el seu ús i compaginar-lo amb el bé comú.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Josep Maria Soler Sabater i amb en Diego Sola parlant dels papes més contemporanis, des de finals del segle XIX fins gairebé als anys 60 del segle XX. Acabem de sentir, doctor Sola, un fragment de la Rerum Novarum, d'una encíclica. Normalment les encícliques dels papes tenen la importància que tenen, molt sovint són teològiques, són opinions que passen més o menys desapercebudes, depèn. Però la Rerum Novarum és una de les grans encícliques de la història del papat.
Sí, totalment, perquè és la primera encíclica en la història, com bé dius, de tot el papat, que tot i que atany a qüestions teològiques, parla de qüestions socials. Això no havia passat en 19 segles d'existència de l'Església Catòlica. I la gran novetat era que l'Església s'introduïa en la disputa de caràcter ideològic. Anteriorment hi havia hagut encícliques que feien, diguem, polèmiques, però de caràcter teològic, penso en les encícliques contra el jansenisme, no?, al segle XVII i XVIII.
O contra els maçons.
O contra la maçoneria.
Que també hi heu 31.
Sí, però aquesta és la primera que diu, bé, tenim una realitat política ideològica a la qual l'Església Catòlica, des del seu catecisme, des de la realitat de l'Evangeli, ha donat resposta. I com hem escoltat a la locució, doncs és aquesta idea de l'obrer no ha de patir aquesta injustícia i pot clamar contra la injustícia, que molts catòlics ho van interpretar com una benedicció del papa al dret de vaga. De fet, la Rerum Novarum és l'encíclica que es considera fonamental per després donar lloc als moviments catòlics d'esquerres, que aniran sorgint. I això és, sens dubte, clau. Clar, hem d'entendre que el 1848, quan Marx i Engels publiquen el Manifest Comunista, i després, sobretot, quan Marx havia escrit, bueno, anteriorment, de fet, crec que era uns anys abans, la seva crítica a la filosofia del debat de Hegel, que aquella famosa Marx màxima, no? De la religió és l'opi del poble. El marxisme havia proposat, per acabar amb la societat de classes, la destrucció de la pròpia religió. És un missatge molt fort, no? Molt contundent. I el papat s'allunya, impugna, condemna el marxisme, però alhora diu que el rumb de la societat occidental amb el liberalisme i el capitalisme no és correcte, i s'ha de buscar una solució en aquesta clau. Que això jo crec que és un punt de vista doctrinal, és revolucionari.
És la crítica al capitalisme.
Exacte, és una crítica al capitalisme.
Lleó XIII mor molt gran, sobretot per l'època, passat dels 90 anys, sí, que és un home, això sorprèn, i mor a principis del segle XX, i esclar, l'època també ha canviat. El nou papa, Pius XI, va impugnar Lleó XIII o va mantenir...
Es produeix aquesta alternança típica dels papes, no? Que un papa de tarannà obert acostuma a succeir-lo, un papa de tarannà més de tancament, no? A més, Pius és molt interessant perquè feia molt temps que no teníem un papa d'origen humil. Ell venia d'una família que el seu pare era carter, la mare costurera, tots els papes anteriors havien sigut fills de la noblesa italiana. Per tant, havia fet una carrera poc destinada a gent d'aquest origen social, i veu que clar, ell viu els primers anys del segle XX, la conflictivitat obrera s'ha disparat i el món s'està preparant per la guerra que arribarà el 1914. Ell s'envolta d'un equip de persones, podríem dir, avui dia molt conservadores, entre les quals destaca un català molt il·lustre, Josep Maria Vives, Josep de Calassanç Vives i Tutó, un frare caputxí,
com t'ho he dit el nom, Josep de Calassanç,
Josep de Calassanç,
el nom habitual que s'hi diu aquí,
que a Roma tothom en deia Vives et Tutó, perquè era l'home que manava realment en la cúria de Pius XI, ell era natural de Llavaneres, va ser un caputxí que va arribar a ser un dels màxims dirigents de l'ordre dels caputxins, i es converteix en la mare dreta del papa, i escriu, perquè avui ja sabem que és l'autor intel·lectual i real d'una encíclica fonamental, que és Pascendi Domini Gregis. És l'encíclica clau del pontificat de Pius XI, perquè és la condemna del modernisme teològic, que aquesta serà la gran batalla del papat en aquests primers anys del segle XX.
Això del modernisme teològic és posar teologia, una sèrie de voltes i...
Exacte. Sí, perquè el modernisme teològic, a vegades quan l'expliques diu, això té a veure alguna cosa amb Gaudí? I no. El modernisme teològic era una nova metodologia, una nova manera d'estudiar teologia, una nova manera de concebre la religió. Hi havia tot un seguit de teòlegs que per estudiar la Bíblia, per exemple, aplicaven el mètode científic, no? Aplicaven l'arqueologia, la història, per descomptat, la sociologia, l'antropologia. Això implica desacralitzar una mica els
textos.
És assumir, per exemple, que un llegeix el Gènesi i tot el relat de la creació l'interpreta en clau simbòlica o alegòrica i assumeix la realitat, per exemple, la teoria de l'evolució de Darwin. Que això a Roma, en molts sectors, porta punta, i hi ha una condemna, perquè es considerava que el modernisme teològic com a mètode podia portar primer a l'agnosticisme i després a l'ateisme, i per tant a la descreença. I Pius XI condemna teòlegs molt importants, penso al cas de George Dacre, a Ferloisi, per exemple, que són expulsats de les facultats de teologia, i després són personatges que ideològicament i intel·lectualment seran recuperats al Concili Vaticà II, als anys 60, i es consideren els pares del Concili en l'ombra, una mica pares post-mortem, en aquest cas.
Clar. Tot i així, aquesta preocupació lògica dins d'una estructura com la de l'Església, no sé si socialment això arribava, aquesta idea d'aquest canvi que estaven mantenint aquest nou papa amb respecte a altres vies.
De fet, a nivell de bases socials, aquests canvis no es perceben. És una època en la qual el papat promou unes formes de devoció molt tradicionals, no? Enquadrades en les parròquies, la importància de continuar resant el rosari en família. Abans parlàvem de la dona que dirigeix el rest del rosari,
el culte públic,
el culte públic,
aquest tipus de coses,
tots els rumiatges, i per tant el poble catòlic això no ho està percebent, però sí que és una disputa que es pot veure a les, als sectors il·lustrats de l'Església, i ho veiem per exemple a la capellania, ho veiem en el món monàstic, no? Penso, quan penso en modernisme teològic, no tenim casos de modernistes teològics diguem, en el clergat regular català, però Montserrat, per exemple, a nivell intel·lectual d'estudis d'història i d'arqueologia, està naixent una nova interpretació.
I estan dedicant-se, els monjos comencen a dedicar-se a investigar coses que dius, això no lliga gaire amb la teologia,
teòricament, no? I això és una església que estarà en dues direccions i que en algun moment s'haurà d'enfrontar a les seves pròpies concepcions internes.
Ara sabem que aquelles primeres dues dècades del segle XX van quedar marcadíssimes per l'esclat de la Primera Guerra Mundial i el desenvolupament, que dura 4 anys llargs, vull dir que ara ho tenim molt clar, però clar, en aquell moment tot estava bullint, hi havia una competència sobretot colonial. El papa mor a principis del 14 i és nomenat Benet XV, que és diplomàtic. O sigui, clar, això sembla que l'Església olora el que passarà, i precisament buscar un especialista en relacions internacionals per comandar l'Església durant el futur, que serà la Primera Guerra Mundial, no sembla casualitat. O sí, potser va ser l'Esperit Sant que va decidir fer-ho, no?
Efectivament, com dius, Enric, l'Església acostuma a trobar el perfil idoni pel moment i el context que viu. Escollen Giacomo de la Chiesa, un altre fill de la noblesa, en aquest cas noblesa, la gran noblesa genovesa. És aquests perfils de joves de bona família que arribaven molt joves a Roma. Tota la seva formació teològica havia sigut al Vaticà, i per tant molts joves havien anat a una nunciatura, a ajudar un nunci a l'estranger. I Benet XV, exacte, és triat a l'estiu de l'any 14, s'està conformant tot el que acaba sent la Gran Guerra.
La Guerra pràcticament es pot dir que esclata a principis d'agost.
Exacte, fa poques setmanes de l'assassinat de l'Assidu.
Sí, és a finals de juny, i al mes de juliol la cosa està bullint, i a principis d'agost esclata.
Exacte, i aleshores és un papa molt important per entendre algunes coses que estan passant avui dia a Europa, perquè Benet XV és el papa que funda una mica la doctrina del pacifisme per part de l'Església. Permeteu-me un breu presentisme. Aquests mesos hi ha hagut moltes crítiques a la postura de Francesc respecte a la guerra d'Ucraïna, perquè diu, aquesta neutralitat o aquesta és com molt estrany. És manual de Benet XV, en un context molt diferent, evidentment, però en el qual es diu que és la primera vegada que l'Església no prendrà part per cap dels dos bàndols, en aquest cas contendents, en aquest cas les potències centrals i els aliats, no? En aquell context va ser una gran novetat, perquè l'Església sí que s'havia posicionat, i molt, en totes les conteses d'allà, i fins i tot havia tingut un exèrcit fins a la desaparició dels Estats Pontificis.
Això arribarà fins a l'any 22, que s'ha mort, i que apareix Pius XI. Clar, l'any 22 ja és un any, ja són anys importants, perquè
hi ha alguna revolució russa.
I la marxa a Roma, les dues coses està... O sigui, hi ha el feixisme comença, per entendre'ns, i a Rússia ja s'ha vist el que dona la revolució, no? Per tant, també és un papa que ho té magre,
I Pius XI, jo sempre considero que és un dels papes més interessants del segle XX i un dels menys coneguts, perquè és un papa molt neutral, molt dialogant. És el papa que aconsegueix la recuperació de la sobirania per la Santa Seu, perquè el seu primer ministre, o el seu secretari d'Estat, que era el cardenal Gasparri, signa els pactes del Laterà amb el cap de govern italià, Benito Mussolini, l'any 1929, malgrat que l'Església amb el feixisme italià tampoc és que tingui gaire bona relació, perquè criticava el feixisme per ser una mena de deificació de l'Estat, no? Però se soluciona la qüestió romana, que per l'Església és important perquè...
Continuen vigents,
Continuen vigents, els pactes del Laterà.
L'Estat del Vaticà.
És la base d'actual l'Estat del Vaticà, sí.
Continua plenament vigent.
Que això a Itàlia, en una època, ara no crec, ha estat molt criticat perquè que no es transformessi, perquè, clar, òbviament, té les bases feixistes, aquest pacte, de la manera d'enfocar-ho. Òbviament, ara, amb l'actual primera ministra, no crec que sigui una crítica generalitzada, però que vull dir que és un tema que
és un tema controvertit, efectivament. Però és veritat que per la Santa Seu va ser important. L'Església Catòlica per situacions sobretot de conflictivitat internacional, no volia que el papa fos un súbdit o un ciutadà del Regne d'Itàlia. Volia mantenir aquesta independència. Quan després arribem a Pius XII, veurem que aquesta qüestió serà clau i serà molt, molt important, tot i que la controvèrsia és que l'Església, encara que molt petit, torna a tenir poder temporal.
Són també els anys de la Segona República Espanyola. La Santa Seu va reconèixer la legitimitat de la República, però hi havia molta preocupació per les lleis que s'hi anaven aprovant en matèria religiosa i social. Finalment, el 3 de juny del 1933, el papa Pius XI va donar a conèixer l'encíclica Dilectissima Nobis Hispania, molt crítica amb la majoria parlamentària republicana. El secretari d'Estat de Pius XI des de 1930 era el cardenal Eugenio Pacelli, que contra tot pronòstic acabaria sent escollit nou pontífex al 1939 amb el nom de Pius XII.
Cardenal Pacelli, la situació provocada per la República Espanya no pot ser més complexa.
Teniu tota la raó, Santedat.
Nos no podem combregar amb les actituds laïcistes d'aquests legisladors que ataquen l'educació religiosa i consenten el divorci.
Si fins i tot han gosat dissoldre la Companyia de Jesús. Espanya, que ha estat un dels pilars de la Santa Mare Església, s'ha llançat en braços dels laics. I Déu no ho vulgui. Dels comunistes ateus.
No ens podem imaginar una ideologia més contrària a la religió que la comunista. Però, a la vegada, tampoc podem simpatitzar amb aquests suposats profetes salvadors de la pàtria que busquen terroritzar la població per imposar les seves idees.
De moment, Santedat, el més important és llançar un toc d'atenció a aquests parlamentaris espanyols que estan legislant en contra de les creences i la moral del seu propi poble.
Així doncs, Eugenio, creieu que aquesta encíclica ha de veure la llum?
En qualitat de secretari d'Estat, penso que obreu sàviament donant-la a conèixer.
No us sembla massa dur aquest paràgraf? No caldria suavitzar-lo? Els nous legisladors espanyols han adoptat una forma de separació hostil a la fe que professa la immensa majoria dels ciutadans. Separació tan més penosa o injusta, ja que es decreta en nom de la llibertat i se la fa arribar fins a la negació del dret comú i d'aquella mateixa llibertat.
Em sembla que vos feu una descripció ben acurada de la realitat. I la crida final també em sembla pertinent. Davant de l'amenaça de danys tan enormes, recomanem de nou vivament a tots els catòlics d'Espanya que, deixant de banda laments i recriminacions, i tot subordinant el bé comú de la pàtria i de la religió a qualsevol altre ideal, s'uneixin tots disciplinats per defensar la fe i allunyar els perills que amenacen la societat civil.
Molt bé, doncs. Tirem-ho endavant i esperem a veure com evolucionen els esdeveniments. Em sembla que a Espanya els ànims estan molt escalfats.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Digo sola, acabem de sentir aquesta conversa que estan preocupats per la República. De la República, i això en Josep Maria Soler Sabater ho sap molt bé, potser el que ens ha quedat en la postura de l'Església és que de la majoria de l'Església aquesta sensació de la croada contra els republicans, que l'Església va donar suport al franquisme. No sé si la postura inicial que hem sentit de Pius XI anava per aquí o ja estava preparant això, que hem sentit des de l'any 33, per tant faltaven 3 anys encara per l'esclat de la guerra.
En certa forma es pot dir a nivell polític que l'Església és més l'Església, amb el conjunt de l'Església espanyola, la catalana, amb un sector important també, però té el cardenal, diguem, Vidal i Barraquer, que no, és molt hostil a la República i en certa forma impulsa el Vaticà a tindre una actitud hostil. El Vaticà va ser menys hostil a la República durant la República i la Guerra Civil que no la pròpia Església, diguem, espanyola.
Sí. La clau és la que explica el doctor Soler Sabater, que curiosament la Santa Seu va tenir una postura molt més de conciliació i de diàleg amb la República que no pas la jerarquia espanyola de l'Església. De fet, i es volia buscar les escletxes de diàleg que es tenien amb els propis polítics republicans, no? El propi Niceto Alcalá Zamora, com a primer president de la Segona República, ell havia dit, compte, quan fem el procés constitucional, ell deia allò que hem de fer una república amb bisbes, perquè si l'Església es posa a la contra, patirem. Això serà complicat. I al principi, quan s'aprova la Constitució, la instrucció de la Santa Seu és la mateixa que es va produir l'abril del 31. L'Església no s'ha d'oposar al nou sistema polític. A Catalunya, efectivament, es va parlar molt, per exemple, pocs dies després de la proclamació, la primera proclamació de la República Catalana de Macià, el primat, el cardenal Vidal i Barraquer i el bisbe Urita de Barcelona van anar a veure el president, no? Que era com un gest de conciliació. Però el problema va ser l'any 32-33, perquè la Constitució es posa en marxa amb tot el seu aparell de lleis, i és quan s'aprova la llei d'associacions religioses, que implica la dissolució de la Companyia de Jesús, la municipalització dels cementiris parroquials,
l'ensenyament, la separació que és molt important,
clar, i això fa que el Papa publica aquesta encíclica, que no vol trencar amb la Segona República, però sí que vol fer com un gest d'atenció. Jo crec que la gran prova de que no vol trencar és que diu que els fidels continuen participant del sistema polític. Anteriorment, els papes, per exemple, en altres situacions de conflicte polític, el que havien fet era animar l'abstenció, que els catòlics no participessin del procés polític. Aquí no ho fa. Però bé, la situació, efectivament, sabem que era molt, molt, molt tensa i molt, molt complicada.
Quan esclata la guerra, quina és la postura de Pius XI? Perquè clar, també de vegades tenim una sensació de que la guerra civil és un fet relativament local, excepte les intervencions estrangeres militars. Però, esclar, diplomàticament, era un tema clau amb aquella Europa que ja tenia el nazisme en marxa, el feixisme consolidat, amb grups d'extrema dreta intentant entrar al poder tant a la Gran Bretanya com a França, com a Bèlgica, etc. Per tant, diguéssim, no era una cosa menor la guerra civil espanyola.
La instrucció que dona la Santa Seu i que fins i tot rep el nunci Tedeschini, que igualment abandonarà Espanya el 36, és que no cal prendre partit per cap dels dos bàndols. És veritat que en els primers mesos de la guerra, evidentment, tenim violència en els dos bàndols, però els informes que arriben a la Santa Seu és de tota la violència anticlerical.
És molt alta.
Que és molt alta.
Hi ha una autèntica guerra de religió, i això és indiscutible.
Sí, una matança, llegia l'altre dia, de per exemple, a Osona, em sembla que el 40 o 50% de...
Jo sí que més de l'estat, de tot l'estat, és la de Barbastro, la segona és la de Lleida.
Exacte.
S'ha de tenir en compte això.
Estem parlant de centenars de morts
cordials. A Catalunya, al voltant de 2.400, i amb el conjunt de l'estat espanyol, em sembla que estan al voltant, no sé si arriba a 8.000 o amb aquestes xifres més o menys.
Són xifres increïbles. El doctor Joan Bada sempre deia que, en els seus càlculs, un de cada tres clergues a Catalunya van morir en aquesta violència anticlerical. Això fa que en aquesta divisió entre la postura de la jerarquia espanyola i de la Santa Seu, la jerarquia espanyola prengui la davantera, i, com sabeu, l'any clau és l'any 37, quan precisament un prelat català, que era l'Isidre Gomà, que era l'arcabisbe de Toledo, el cap de l'Església espanyola, promou aquesta carta col·lectiva dels bisbes espanyols.
Suggerida pel general Franco, això s'ha de dir.
Suggerida
pels militars, i ells fa cas d'aquesta suggerència.
I clar, allò és
aquesta la carta col·lectiva que diu que és una croada.
Exacte. Bueno, la croada pròpiament, sí, a la carta, però després hi ha una altra figura, que a més és un altre català, que era el bisbe de Salamanca, l'Enrique Pla i Daniel, que fa una pastoral a la seva diòcesi Salamanca, on allà dona aquells arguments de la croada, de la lluita de la civilització cristiana contra la barbària roja, etc. I aquesta és la presa de postura que fa arrufar el nas a Pius XI, però la postura ideològica de la Església ja està totalment decantada, efectivament, del bàndol nacional, amb l'excepció, efectivament, del cardenal Vidal Barraquer, que ja havia marxat i acaba exiliat a Itàlia.
A principis del 39, encara que la guerra formalment no ha acabat, tothom té molt clar que allò tampoc no pot durar gaire, si serà un mes o seran sis, però ja està. I és precisament quan mor, al març, Pius XI. Esclar, per tant, tornem amb el tema. Si la guerra civil s'havia intentat allargar per empalmar amb la que ja es veia venir Segona Guerra Mundial, l'Església torna a tenir l'oportunitat d'escollir algú que sap que haurà d'estar al davant de l'Església en un moment clau, que és la continuació de la Primera Guerra Mundial o una guerra encara més devastadora. Qui és l'escollit?
L'escollit és el propi secretari d'Estat, l'Eugenio Pacelli, que estava parlant amb Pius XI. Hi ha una norma no escrita, encara avui dia diuen que vigent, que és que mai un secretari d'Estat, que és com el primer ministre del Vaticà, serà escollit papa. Es va trencar perquè, efectivament, Europa era a les portes d'una guerra.
Clar, i la guerra clarament està a punt d'esclatar. Va esclatar l'1 de setembre d'aquell any, estàvem al març, al setembre. Per tant, Pacelli es trobarà, Pius XII, es trobarà comandant l'església en un moment tan, tan clau, a més una guerra tan devastadora com serà la Segona Guerra Mundial.
A més, el Col·legi de Cardenals sabia qui triava, perquè Pacelli havia estat nunci o havia negociat els concordats dels estats, si no recordo malament, de Baviera i algun altre, a Alemanya, ja en època de Hitler, amb la qual cosa coneixia els interlocutors de la jerarquia nazi. És un papa que es troba en una situació complicada, perquè efectivament esclata aquesta guerra. A més, com sabem, la Guerra Civil Espanyola havia suposat un assaig de tota la qüestió, per exemple, dels bombardejos de població civil. Això succeeix amb la Segona Guerra Mundial. Roma és bombardejada, primer pels aliats.
Sí, Roma, Gènova, en fi, és no parar, eh? Sí.
I el papa, per exemple, i Rom, al mig dels barris, per apejar enmig de la gent, perquè a més era un papa que, malgrat que tenia una postura molt distant, tenia com un posat així molt, molt deificat, li agradava irrompar enmig de les masses. Hi ha una fotografia espectacular d'un dels bombardejos en el qual el papa va al quartiere de San Lorenzo i improvisa una oració enmig de la gent que estava allà sota del papa, perquè és el primer papa de les masses, podríem dir.
Estem marcant distàncies.
Marcant totes les distàncies, efectivament. I és un papa que adopta una postura neutral, com aquella doctrina del pacifisme de Benet XV.
Ah, però això, la neutralitat davant de l'Holocaust, davant d'una guerra ja costa ser neutral, però davant de l'Holocaust encara és més bèstia. Això s'ha criticat molt l'Església i la protecció precisament a criminals de guerra pel fet de ser catòlics. Això succeirà sota aquest papa.
Me feia molta discussió, perquè deien el cinisme també dels països aliats, de que criticaven el que ells mateixos en certa forma sabien i ho havien pronosticat, ho havien avalat, ho havien no defensat. És a dir,
Pius XII, efectivament, aquesta és la seva gran taca, perquè tothom esperava un gest, un signe de condemna del que estava passant en el Tercer Reich. El gran signe s'esperava, per exemple, pel missatge de Nadal de radiofònic de 1942. El papa feia una locució, i és veritat que en aquest missatge Pius XII va fer una denúncia dels que perseguien les persones per causa de la seva nacionalitat, del seu origen ètnic. Es pot entendre que està denunciant l'Holocaust, però no està posant nom i cognoms. I, entre altres coses, segurament això ho fa perquè Pius XII creia que si feia una oposició amb noms i cognoms d'aquest Holocaust, podia perdre la pròpia Santa Seu. No? I aquesta ha sigut la gran crítica. Per no sacrificar-se, va guardar silenci, el papa del silenci, com moltes
persones. Itàlia està ocupada pels alemanys.
I Itàlia està ocupada pels alemanys, efectivament.
Quan acaba la guerra, com queda l'església? Perquè Itàlia té més aspecte, cosa que no succeirà, més aspecte de quedar sota el comandament dels comunistes, que de fet són els grans triomfadors de la guerra. Malgrat hi ha una guerrilla diguéssim més catòlica o més de dretes, diguem-ho d'alguna manera, els comunistes són els que comanen i per tant allò està a punt de... La nova república sembla que gaire amiga d'un
no.
papa així ho serà.
La nova república italiana a partir del 46 té una posició complexa amb el papa. A més, hem d'entendre que després de la Segona Guerra Mundial, en el bloc, per dir-ho així, occidental, Pius XII és una figura que cau bé, cau molt bé als estatunidencs, per exemple, a les democràcies liberals, perquè el papa, en aquesta nova etapa, el seu discurs el dirigeix contra el comunisme, que hi ha Unió Soviètica amb una gran influència a l'Europa de l'Est, hi ha una excomunió general del papa contra els comunistes, i això és un problema a Itàlia, perquè el partit que tenia més afiliats de llarg, es parla de milions d'afiliats, era el PSI, el Partit Comunista Italià, i el papa s'està posant d'esquena una bona part dels seus fidels, fins i tot.
No tenim més temps. Això és la vida dels papes és apassionant, però el temps se'ns menja. Doctor Sola, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Avantguàrdia. L'esperem tornar a veure ben aviat. És l'autor d'aquesta història dels papes magnífic, que recomano moltíssim, val molt la pena de llegir. Moltíssimes gràcies, fins a la propera.
Moltes gràcies.
Maria Soler i Sabater, no tenim temps. Això és l'Avantguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Ràzquin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Josep Aguilar, Marc Lobato i Xavier Martín.